És el moment de fer batalles de ficció amb l'Alfons Gorina, que ve amb una gorra dels Lakers. O sigui, jo ho he dit, Kobe Bryant era el teu ídol.
Total, sí, sí. Vull dir, per un fan dels Lakers que va créixer sepultat per als fans de Michael Jordan i Chicago Bulls, l'aparició de Kobe Bryant ho va ser tot en aquell moment.
Ha estat un impacte per tu.
Molt, molt, molt. És que, clar, són tantes hores de matinada, en solitud, gaudint d'aquest personatge que al final em dius, ostres, és que m'ha donat més alegries ell que gent amb la que he conegut en persona el dia a dia. No?
Vas anar a fer un viatge especialment? Què em deies?
Sí, vaig anar a Los Angeles a veure un partit, jo volia veure un partit dels Lakers, vaig anar creuant els dits perquè no estigués lesionat, perquè ja era molt al final de la seva carrera quan estava sempre tocat, i no, aquell dia va jugar, i va jugar espectacular i van guanyar la pròrroga, o sigui, vaig pensar menys mal que he fet aquest viatge.
I ara has estat seguint molt per xarxes les coses que han anat dient la gent, has anat a buscar coses més especialitzades, quan es mor una persona que tu ets que és fan, t'agrada anar veient coses o més aviat prefereixes no veure res?
No he pogut evitar-ho, però he intentat no passar-me massa, no?, per no fer-me malassar imatges de l'helicòpter o de no sé què, no? Més aviat el tipus d'iniciatives que es proposen a partir d'ara, perquè realment estava llegint comparatives i dius, és que és l'única llegenda de l'NBA que mor prematurament, o sigui, tota la resta han sigut ja de grans. Alguns dels anys 60, el Jim Baylor, Bill Russell, Jerry West, segueixen vius amb 80 i pico d'anys, vull dir, clar, és el James Dean, l'Elvis Presley i el Kennedy del bàsquet, ara mateix.
I abans de la ficció, una altra cosa de realitat, eh? Jo us vull felicitar per els teus pares, que us va fer a TV3 la Gemma Nierga, que va ser espectacular, perquè de vegades sembla que si no és un personatge superfamós no poden anar bé les audiències, i una família com la vostra va tenir una audiència espectacular, i realment us felicito perquè estàveu molt així com reals, eh? No fèieu ficció, tot i que parleu sempre de ficció, era real allò, eh?
Sí, no, era real. Moltes gràcies a la Gemma pel programa que va fer i per l'ambient que va crear, perquè es veia tan natural, vaja.
Va, ara sí, anem a la ficció.
Batalles de ficció amb Alfons Gorina. Tu de qui ets?
Qui és el teu joker? Bé, nosaltres n'hem posat 4 xarxes, n'hi ha 5, i volies començar amb aquest, no? El primer.
Amb César Romero.
Sí que delicioso es esto. El guasón engaña Batman y se roba la fabulosa colección de joyas casi en sus mismas...
El guasón i aquests doblatges latinoamericans de l'època, no?
Això
no? Dels anys 60, de la sèrie Batman, la de les emoticones. Té molt sentit que sigui llatinoamericà perquè era un joker d'origen cubà, César Romero, ja ho diu el seu nom, i tenia coses bastant curioses. Era el joker més alt, el joker més vell, fins als 59 anys, va fer de joker, mai es va afaitar el bigoti. Si recupereu la sèrie, podreu veure que sota el maquillatge tenia el bigoti, perquè va dir que ell ni parlar-ne no se l'afaitava. I va acceptar el paper, sent un actor veterà i de reconeixement, que en teoria no li anava molt, perquè va dir que el capítol pilot era fantàstic, i va dir, si el segon capítol és tan bo, signo el contracte. Li van presentar el segon capítol i ell va veure que era dolentíssim i tot i així va dir, no, però és igual, l'accepto. Li van proposar el vestuari i va riure tant quan va veure el vestuari que van dir, aquest és el riure que volem que facis.
El riure,
no?
Identifica el Joker, seria amb el Joker més televisiu. Anem de César Romero a...
Jack Nicholson.
¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? ¿Qué? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Me gusta cómo suena.
¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna?
Voy a matarte. ¡Eres un estúpido! Tú me hiciste así, ¿recuerdas? Me echaste en un tanque de ácido. Nunca he conseguido recuperarme y no creas que no lo he intentado.
És Jack Nicholson, tots tenim la seva cara de Joker gravada, eh?
Sí, sí, mira, ara estava dient el Kobe, doncs Jack Nicholson va ser el meu Joker, per entendre'ns, per edat i tot això. És el que més respectava els orígens del personatge. Realment, el de caure al tanc d'àcid i que se li deformés la cara, doncs era aquest el que es va escriure al còmic als anys 40, i en teoria no portava maquillatge a ell. És a dir, ell es quedava així i després es pintava de cara humana quan ho necessitava, no?, per entendre'ns. El personatge... A la pel·li es deia Jack Napier, saps per què?
Per què?
Era un homenatge a Alan Napier, actor que havia fet d'Alfred, el famós majordom de Batman, precisament a la sèrie dels anys 60, perquè el Joker en els còmics ha tingut àlies, però mai noms concrets, no? Per entendre'ns. Era bastant semblant al César Romero de vestimenta, molt, molt clàssic i bastant ingenu, anem a dir, però una mica més cruel, eh? Per exemple, deformava a la seva nòvia perquè se li assemblés de cara... I és un paper...
Aquesta frase és molt letal, eh?
Sí, 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 li tirava àcid.
Deformava la seva nòvia.
Li tirava àcid a la cara perquè ell és artista i diu que crea art amb les persones vives, no? Ah. Un paper que va ser ofert a Robin Williams, que jo crec que hagués estat un bon jogger, no?
Ai, no,
amb el
no,
seu,
sí.
Amb el seu
bueno,
riure...
Sí, sí.
Sí, un punt, si li busques la maldat.
Sí.
I durant molts anys va tenir el rècord de recaptació d'una pel·lícula, Nicholson, perquè ell va acceptar no un sou, sinó un percentatge a la taquilla. Com la pel·li va arrasar, es van portar 60 milions de dòlars de l'any 88. Estem parlant bé d'un sou
es va forrar,
no?
Ben vist això. Ara ve un nom propi que a mi m'ha sorprès perquè moltíssima gent està votant aquest.
Heath Ledger.
Ya verás, cuando las cosas se tuertan, esos individuos civilizados se matarán.
M'has de posar una mica en context, que jo no el recordo, aquest Joker.
No, el Cavaller Oscuro, el 2008, és l'actor que va morir també prematurament quan la pel·lícula encara no s'havia estrenat. Això va crear un gran boom, perquè, a més, quan van veure la representació del personatge, és que era un missatger de la mort total. Ell havia agafat i havia embrutat totalment el personatge, el vestuari, el maquillatge. Va crear el personatge durant 6 setmanes a l'habitació d'un motel totalment aïllat, inspirant-se en Sid Vicious i en Malcolm McDowell, el personatge de la taronja mecànica, no? Va guanyar l'Oscar, cosa que pot repetir Joaquin Phoenix aquest any, i era per mi el més cruel de tots, perquè era un personatge que constantment el que feia la pel·lícula era salvar, és a dir, no matar, però fer que les seves possibles víctimes matessin a altres persones.
Oh, que pervers,
no?
Això!
Sí, per tant, era com la versió més malaltissa del personatge, realment.
Anem a Jared Leto. Aquesta banda sonora era espectacular, eh?
Sí, era una pel·lícula... És que Suicide Squad segurament no era una gran pel·lícula, però sí que tenia una ambientació, una estètica, una música, que era molt en el que es basava el Jared Leto. Va crear el personatge com un personatge de piercings, de tatuatges, del punk, del sadomaso, que s'anava a les discoteques i era com una estrella del rock, gairebé, no? De fet, era un dels personatges secundaris de la pel·lícula, cosa que no havia passat massa fins aquest moment, i afegia l'interès romàntic. Ell estava enamorat de Harley Quinn, el personatge Margot Robbie, i per qui anava tot el drama d'aquest personatge, que no va ser molt estimat, però a mi m'agradava. Era una altra visió curiosa, i a més, aquest riure que sentíem, ell l'assajava a diversos llocs públics per veure quina era la que incomodava més a la gent i deia, doncs aquesta serà la que faré. Mai va deixar de fer de Joker durant el rodatge de la pel·lícula, fins al punt que Will Smith, quan va acabar el rodatge, va dir: mai vaig arribar a conèixer realment a Jared Leto, només la seva versió del Joker.
Molt bé, i ara anem ja a l'actual Joker.
Arthur, tengo malas noticias para ti.
Jo realment m'imaginava una altra cosa d'aquesta pel·lícula. És una angoixa brutal i pensar en la gent que pateix del cap i d'una cosa...
Sí, li dona un origen més real al personatge. De fet, també li dona un nom, no, Arthur Fleck, per humanitzar-lo, i busca molt una justificació moral a tots els problemes que ell va creant i sentint al seu interior, no? Els trastorns mentals, les malalties... És la primera pel·lícula de Joker que no hi ha Batman. Veiem un nen petit que és ell, però també...
Però si aquell nen petit és ell, serien germans, no, llavors?
Bé, és una de les coses que insinua, i també podia ser l'origen una mica d'aquest rancor que sempre ha sentit el Joker cap al seu antagonista, no? I Joaquin Phoenix va treballar precisament visionant riures patològics, no?, de gent que estava malalta, perquè el problema que té el personatge és que ell no vol riure, però no pot parar de riure, no? És una forma molt curiosa de justificar-ho. A mi em sembla bastant fascinant com a personatge, però he vist que les votacions estan una mica per sota. Molta gent m'ha dit: és que m'encanta la pel·li, però és que no és el joc realment, saps, d'alguna manera, i per això potser la votació
però
encara...
Però tu creus que guanyarà l'Òscar?
Segur, sí. És l'Òscar més cantat, i ho podrem saber a Catalunya Ràdio la nit.
Clar, hi ha nit d'Òscars a Catalunya Ràdio.
La nit del 9 al 10 de febrer, diumenge a dilluns, ben arribant molt d'hora aquest any, i Joaquin Phoenix previsiblement serà un dels guanyadors.
Sí, tant, no? Jo crec que sí. Escolta, Alfons, ha estat molt bé, eh? Això és una masterclass, eh? El que has fet. És una classe magistral. Gràcies, perquè, mira, està bé tenir un especialista, perquè, res, en pocs minuts podem fer aquí un retrat, un perfil d'aquests 4... Bé, d'aquests 5 jocs que ens heu dit.